Camins.
El Cercle d'Economia ha aconseguit aquests dies i sobretot avui allò que no aconsegueixen moltes vegades els parlaments, els mitjans de comunicació o altres fòrums en els seus debats públics. S'hi han reunit, en el cas d'aquest mateix divendres, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Pere Aragonès i molts altres dirigents polítics de diferents demarcacions i àmbits. Tots ells aparentment ben avinguts, bon ambient, bons canapès, bons contactes, perquè també hi havia grans empresaris d'aquí i d'allà, i fins i tot el rei Felip VI, el primer dia d'aquesta trobada, d'aquestes jornades del Cercle d'Economia. Aquests tipus d'actes i de trobades funcionen perfectament. L'economia no tant, l'economia segueix estancada, però les reunions del Cercle són un gran aparador per fer contactes i perquè cadascú, diguem-ne, que es llueixi una mica per veure's tots plegats i per fer-se veure, sobretot. Però això només ha estat avui. Esperem que aviat es reuneixin tots i es posin a treballar. Nosaltres, això sí, a partir d'aquella coneguda dita «el qui es mogui no surt a la foto», reclamem menys exhibicions i més treball pel bé comú. Bon vespre, amics, amigues, d'aquest divendres, dia 6 de maig de 2022.
Dia 1 després de...
Francesc Conesa, que és el nou bisbe de Solsona des del 12 de març. Entrevista llarga, la d'ahir. Es va integrar també en la secció del Temps de Diàleg, l'espai interreligiós de cada dijous. Francesc Conesa, bisbe de Solsona, ens va explicar les primeres sensacions i les tasques que afronta en la seva nova missió. També ens va visitar, com cada dijous, Salvador Aragonès, el Salvatore, a la secció d'Economia amb Valors. Podeu recuperar tant l'entrevista al bisbe com la resta del programa d'ahir, com sempre, a la carta. I ara els continguts d'avui.
Avui, per començar els camins...
Aquest primer divendres del mes de maig, Joan Francesc Cortès, que serà ordenat sacerdot aquest diumenge a la catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat, ens acompanyarà uns minuts. I és que aquesta diòcesi, la de Sant Feliu, està d'enhorabona i nosaltres ens volem sumar a les celebracions felicitant en directe en Joan Francesc.
Continuarem amb...
Passem revista a l'espai dels divendres, on els companys del Setmanari Catalunya Cristiana ens exposen els continguts més destacats de l'edició d'aquesta setmana. Avui la Carme Munté fa festa i vindrà la redactora Rosa Maria Jané, redactora i propietària de l'únic patinet de Barcelona que no funciona amb motor.
I arribarem a les 9 de la mà de...
Totum Revolutum. Com sempre, ens revolucionarem una mica a la tertúlia de cada divendres, tertúlia ràpida i distesa per marxar de cap de setmana amb alegria. I avui serà el torn del clàssic tàndem Jordi Cerdà i Toni Picó. Venen amb ganes de xerrar i els hi tenim preparada una llista de temes que no te'ls acabes, com els podcasts de Ràdio Estel, que no te'ls acabes tampoc.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Sobre què voleu que opinin els nostres tertulians del Totum Revolutum? Ja sabeu que ens agrada comptar amb vosaltres per encetar la tertúlia. De què voleu que opinin? Doncs tenim diversos temes. La renúncia del Sartadi, el Cercle d'Economia, el cas Johnny Depp i també la reina, que en una entrega de premis aquests dies portava el mateix vestit que una premiada. Déu-n'hi-do. Va, que encara teniu una estona per votar.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
A 50 minuts del cap de setmana ens hi posem.
Amb Ignasi Miranda, Camins.
5 minuts i serà un quart de nou.
Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y todas las del redil me conocen a mí. Del redil la puerta soy, dejo entrar a mis ovejas y ellas conocen mi voz, es la voz de su pastor.
L'Església celebra aquest diumenge quart de Pasqua, conegut també com el del Bon Pastor, la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions i també la Jornada de les Vocacions Natives. Aquest any amb el lema «Deixa la teva petjada, sigues testimoni». Coincidint amb aquesta crida, La diòcesi de Sant Feliu de Llobregat està d'enhorabona perquè el seu bisbe, Agustí Cortés, ordenarà diumenge un nou sacerdot, Joan Francesc Cortés, en una celebració a la catedral de Sant Llorenç que començarà a les 6 de la tarda. Parlem amb ell mateix, ara diaca i des de diumenge nou prevere, Joan Francesc Cortés. Bon vespre.
Bon vespre.
Com estàs?
Bé, nerviós, emocionat, una mica temorit també per tot el que vindrà.
Sí.
Però molt feliç.
Això és el que predomina, no? Aquesta felicitat de fer el pas,
sí.
No? De fer el pas.
Sí, predomina la felicitat, però alhora també predomina el temor amb aquesta pregunta de per què m'heu escollit a mi, senyor.
És comprensible.
Vaja, el senyor sí. Ja ho sap i et serveix de qui escull.
Això mateix, ell farà la seva feina també. Com vius, a banda del que ja has dit, Joan Francesc, aquest moment tan important de la teva vida com és el de l'ordenació sacerdotal?
És un cúmul d'emocions. No sóc incapaç de definir-ho amb una paraula, amb una frase. Que em coneixen saben que jo sóc extremadament perfeccionista, segurament per la meva carrera de músic, I clar, tots els preparatius t'agobien una mica i ho vols tot perfecte, però aquí també a la catedral tenim un servei de catedral molt bo, que d'aquí aprofit de donar-li les gràcies, que entre tots i també juntament amb el rector, amb el Josep Maria Domingo, estem fent molt bona feina.
Molt bé. Per tant, un cúmul de sensacions.
Però, sí, un cúmul de sensacions. Però si hi ha una sensació que tal vegada predomina, és una mica l'emoció. Avui li deia amb un seminarista, el Josep, li deia, ja veuràs que s'ha recordat com el ploraner del seminari, no? Perquè ho tinc fàcil que se'n caiguin les llàgrimes. I aquests dies, realment, és una emoció molt forta, no? Veure com, després de 8 anys i 8 mesos, el dia 8 sigui ordenat, doncs és com una... Bueno, són causalitats, no són casualitats, tampoc no han de ser ara, no han de caure la numerologia aquesta.
No, però podem dir que són bromes de l'Esperit Sant, diguéssim, no?
Sí, jo sempre dic que el senyor té un humor molt estrany, que quan el veiem amb el temps, riem molt.
Molt bé.
Però és una emoció molt forta, no? Nervis, però també en el fons una emoció. En els moments en els quals estic, puc estar amb intimitat amb el senyor, aquesta setmana ha estat una mica difícil, tot s'ha de dir.
Ja ho crec.
Però en els moments en els quals puc estar amb intimitat amb el senyor, és un sentiment d'emoció molt gran, d'abandó total a ell, de dir-li, bé, vos m'heu agafat, vos m'heu elegit, vos m'heu donat la força de respondre sí, ara, com aquell que diu, ric una mica i dic, és la vostra responsabilitat, no?
Molt bé, molt bé. Sí, sí, és com aquell nen petit que plora i després la mare o el pare l'agafen a coll, no? Que el senyor t'agafi, no?, i et sostingui.
Sí.
Joan Francesc Cortés, com ell mateix ha dit ara mateix, és músic, és mallorquí, fill de Manacor, suposo que els oients ho hauran notat, i la seva història vocacional és molt interessant. Jo puc avançar una mica, Joan Francesc, que ets músic, organista, i després de venir a fer estudis de música a Catalunya vas entrar al seminari, oi? El 20 de juny vas ser ordenat diaca, ja fa gairebé un any, i aquest diumenge rebràs l'altra imposició de mans del bisbe per convertir-te en sacerdot. Com va anar tot això? Com és la teva història de vocació? Si la pots resumir breument.
Sí, la meva història de vocació no té cap conversió miraculosa. Simplement és un seguit de petites coses. Jo recordo, i ho tenc una mica com a lema meu, recordo una professora de Madrid quan estava fent un... Ja no era màster en aquell temps, però quan se fos un màster en interpretació pianística a Madrid... La meva professora em va dir una gran interpretació està hecha de los pequeños momentos. I esto también te tiene que servir para la vida. I realment la meva història de la vocació està plegada de petits moments, que a vegades m'agrada dir petits moments d'eternitat, no? I bé, jo sempre he estat al costat de Déu, més amic o menys amic que ell, però sempre he estat al costat de Déu, vinc d'una família cristiana, normal, de poble, i al llarg de la meva vida pues, he tingut alts i baixos, i vaig venir jo a Catalunya, a Barcelona en concret, per acabar la carrera d'orgue i treballar, i entrant també a col·laborar a la parròquia d'Olesa de Montserrat, vaig veure que feia anys que el senyor em cridava i vaig decidir doncs, de tard.
Doncs ho vas decidir aquí a Catalunya, ja, no? A la diòcesi de Sant Feliu, a Olesa, clar.
Bueno, no, jo vivia a Barcelona, però col·laborava a la parròquia d'Olesa. Havia passat per diferents parròquies. La primera parròquia on vaig arribar va ser la Basílica de la Concepció, per això la meva primera missa serà allà, també.
Sí.
I és el grup d'amics, també, sorgeix de l'entorn d'allà, perquè amb un altre organista i gent d'allà. Però, clar, a mi, jo quan vaig decidir dir el sí, vaig dir, on estic? Uh-huh. Estic a Olesa. I dic, Olesa, quin bisbat és?
Sant Feliu, molt bé.
Ni ho sabia.
Bueno, després...
En aquest moment.
Clar, no? Clar.
I després ja vaig fer aquest fet de Sant Feliu, el bisbe Agustí, i ja va començar el procés normal, no?
Molt bé.
No negaré que sí, que em vaig plantejar, dic, a veure, torno a Mallorca, quedo a Barcelona, vaig aquí, vaig allà, però després de la pregària dius, a mi el senyor m'ha cridat a Santa Olesa, deu ser per alguna cosa.
Doncs
si no m'hagués cridat a una altra banda, perquè sempre he col·laborat en diferents parròquies.
I deixa'm dir que la Mare de Déu de Montserrat també haurà contribuït una mica, no?
Home,
crida.
I tant. Sí. Aquest matí encara he pujat a Montserrat, que tenia unes classes d'un màster, i jo ho estava pensant, no? I jo anava pujant cap a la classe, però mentre anava per davant les paradetes del formatge, estava pensant, és que era al fons, estic tornant a casa meva,
sí,
Montserrat.
Doncs...
Conec des que tinc 19 anys, que vaig venir al curset d'organistes i és aviat que pujo és tornar a casa. D'aquí una abraçada a tota la comunitat.
I tant. Joan Francesc Cortès, mallorquí de Manacor, serà ordenat sacerdot aquest diumenge a les 6 de la tarda a la catedral de Sant Feliu de Llobregat, la catedral de Sant Llorenç. Em sembla que pel canal de YouTube del Bisbat de Sant Feliu es podrà seguir, no?, la celebració, com en altres
sí,
casos.
Sí, que seguirà en directe des del canal de YouTube del Bisbat de Sant Feliu.
Molt bé.
I com no, des del meu poble també se seguirà. D'aquí no crec que ho sentin això, però vagi una salutació a l'Associació Cultural de Sagrícola, que la Junta ha decidit posar-ho per la gent gran que no té accés a internet a casa, que es puguin ajuntar.
Fantàstic.
També. I bé, ja als meus orígens hi ha una frase que diu que sense saber de qui era, després no ho retomo a dir, d'un cantautor, em sembla, diu, qui perd els seus orígens perd la seva essència.
Doncs...
I jo, tot i que estic plenament integrat i incardinat a Sant Feliu, mai podré negar la meva essència manacorina, no?
Sí, efectivament.
I per mi també és un orgull i una bandera de portar Manacor a tot el món.
Ja ho crec.
Un lloc on he nascut a la fe, on he nascut a la vida, i on he crescut, i on tinc la família, i és casa meva, també. Però vaja, ara queda, entre comates, en un segon pla, perquè...
Molt bé, molt bé.
El senyor m'ha cridat a Sant Feliu i a Sant Feliu on va que quedar.
Doncs aquí estarà, però l'Església Universal, i segur que seguirà ben en contacte amb Manacor i amb Mallorca. Per cert, coneixes en Rafa Nadal, que és de Manacor, també?
No, jo no el conec, però el que sí que puc dir és que el seu avi, Rafa Nadal, el seu padrí patern, el seu avi patern, que era director d'orquestra i era músic, havíem treballat molt junts.
Ah, mira, molt bé.
Però vaja, músics, tot d'or de Manacor, era fàcil.
També. Era fàcil, també, i tant.
Era fàcil, i no hi havia gaire més, però sí, el coneixia ja fa anys que va morir. Però no, el Rafael Nadal, el tenista, coincideix que anàrem a la mateixa escola, però ell és 2 anys més jove que jo, i doncs, sí, el coneixes perquè té l'escola, però...
Molt bé, molt bé. Sí, després el vincle personal ja no hi ha existit. Bé, doncs hem d'acabar, però molt agradable aquesta conversa amb Joan Francesc Cortés, que serà ordenat prevere aquest diumenge, recordem-ho, a les 6 de la tarda a la catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat. Sí que coneixies, deixa'm fer un record molt breu, al bisbe Toni Vedell, mallorquí també, tot i que no del mateix poble, que ens va deixar l'11 de febrer i segur que també des del cel serà molt present en aquesta ordenació, on el moment més important, oi, Joan Francesc, serà la imposició de mans en aquell silenci impressionant.
Sí. Per mi és el mirar, només de recordar-ho o de pensar-ho, no m'emociona i el que posen de punta, no? La pell de gallina, que diríem, de Manacor.
Sí.
El moment de la imposició de mans, en silenci, algú diria, per què estem en silenci, no? Home, el silenci no existeix, perquè si dins el silenci parla Déu, vol dir que ja no estem en silenci.
Exacte, ja l'hem d'escoltar, oi?
Exacte.
Sí.
I és el moment per mi més impactant de tots, el moment de la imposició de mans de tots els prevers, no? Demostra la col·legialitat, demostra la fraternitat, és una manera també, és el començament de que deixes la teva família biològica i entres a la teva família perquè a mi personalment m'agrada molt defensar la idea de que l'ordenació sigui a la catedral, perquè no deixa de ser la Santa Mare Església.
Exacte.
Que engendra un nou fill a l'orde.
Sí, sí, de l'Església de tots, on tu t'ordenes sacerdot al servei de tota l'Església, com ens recorda el Papa precisament en el missatge.
Exacte.
Sí, en el missatge per aquesta jornada per les vocacions, el Papa recorda que l'Església som tots una gran família i els sacerdots no han d'anar separats de la resta del poble de Déu.
Exacte, sí, sí.
Moltíssimes gràcies, disculpa que el temps se'ns tira a sobre. Una abraçada molt gran, Joan Francesc, i moltes felicitats.
Moltes gràcies per tot.
Adéu-siau.
Jo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y todas.
Radio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Radio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Radio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes. Camins.
Per cert, la Paula compleix anys avui.
Sí, avui
no,
fa anys.
No diré els anys perquè això no es pot dir.
El magazín de la vesprada...
Però són pocs, eh?
Són molt poquets.
Sí, sí, per molts anys.
A Ràdio Estel. Passem revista.
Doncs ha arribat l'hora de recollir els grans temes que ofereix la revista Catalunya Cristiana i passem revista aquest divendres amb la Rosa Maria Gené, redactora de la nostra publicació. Germana Rosa Maria, bon vespre o bona nit ja.
Bona nit ja.
Com estàs?
Molt bé, encantada de ser aquí.
Nosaltres també encantats de tenir-te. Aquests micròfons són prou coneguts per tu, perquè hi passes cada setmana. Per enregistrar promocions. També
exacte.
Has participat històricament en molts espais d'aquesta casa, per tant, ben tornada.
Gràcies.
Hem de dir que la portada ens porta directament a un gran esdeveniment que celebrem per la Pasqua, com és el lloc on Jesús va estar sepultat i on va ressuscitar. Una foto de la Basílica del Sant Sepulcre. I és que el tema principal del primer pla és tornen els pelegrins a Terra Santa.
Exacte, per fi tornen a Terra Santa, després uns anys duríssims que tots hem viscut, i Terra Santa també, tancada doncs, totalment a l'arribada de pelegrins, a turistes, doncs des de l'1 de març Israel ha tornat a obrir les portes a tothom, tant sigui vacunat com no vacunat, però demanant dos tests PCRs negatius. I això és important perquè els cristians de Terra Santa bàsicament viuen del turisme, dels pelegrins. Pensem en els restaurants, les botigues de records, l'artesania... I és important perquè si volem que hi hagi pedres vives a Terra Santa, necessiten els pelegrins.
I tant.
I aquest reportatge doncs, ens endinsa en aquesta tornada. En aquesta tornada dels pelegrins. I tots recordem també, la Setmana Santa que acabem de celebrar, que Terra Santa ha estat convulsa, perquè hi ha hagut tensions i enfrontaments entre israelians i palestins, no, malauradament violents. I això pot tirar enrere algun pelegrí a l'hora de dir, doncs potser encara no és el moment. Doncs sí, és el moment. I això ens ho diu el frare franciscà Pedro González. Ell és comissari de la custòdia de Terra Santa a Madrid i que ha tornat als llocs sants després de 25 mesos. I per ell és una gran alegria, no?, poder tornar amb pelegrins. I ens anima a visitar Terra Santa, la terra de Jesús, on ell humanament la va trepitjar i ens convida a anar-hi i, si no podem anar, doncs a ajudar els cristians, els germans nostres de Terra Santa.
Els pelegrinatges organitzats, moltes vegades amb la gestió dels franciscans d'aquí de Catalunya, d'altres llocs d'Espanya, són segurs, com efectivament dius.
Exacte.
També a Ràdio Estel vam entrevistar fa uns dies, poc abans de Setmana Santa, Luis Quintana, un altre franciscà, vicecomissari de la província de la Immaculada, que inclou Catalunya, i ens deia també que havia fet ja un parell de pelegrinatges, i precisament l'últim que havia fet ell abans d'aquest any és on vaig participar, un servidor, al gener del 2020, poc abans de la pandèmia, i realment va ser fabulós.
Clar.
Però no ens pensàvem que seria l'últim i que hi hauria un parèntesi de dos
Exacte.
Anys.
Exacte, i important és el missatge de pau, que també, malgrat aquesta violència que es viu de vegades a Terra Santa, el missatge d'aquesta terra és un missatge de pau. I això és el que va destacar el custodi de Terra Santa, no? En aquest sentit, un missatge de pau i d'esperança i de resurrecció, que és el que estem celebrant encara, estem a temps pasqual.
Recordem que la jornada de col·laboració i ajuda econòmica a Terra Santa, amb la pregària també és Divendres Sant, cada any, es va celebrar Divendres Sant la col·lecta, una mica marcada pel retorn a una certa normalitat, però que sempre es pot ajudar, oi, Terra Santa, pelegrinant o fent algun donatiu també a la delegació més propera de la comissaria de Terra Santa. Doncs molt bé, tornen els pelegrins a Terra Santa, un reportatge que recomanem llegir als nostres oients a Catalunya Cristiana aquest cap de setmana. Algun comentari més o passem al segon tema ja?
Passem a un altre tema.
Passem a un altre tema que és una mica més, no sé si dir desagradable, però també molt necessari, com és l'economia de l'Església. I és que la revista ofereix aquest cap de setmana una entrevista a l'Econom de l'Arquebisbat de Barcelona des de fa pocs mesos, Carles Sagarra.
Exacte. I, de fet, és un tema que ens toca a tots, perquè ara estem en plena campanya de declaració de la renda. Per tant, arriba l'hora de posar la creueta, la X, a la casella, no només de l'Església, sinó també a l'altra casella de finalitats socials, no? Perquè ni paguem més ni ens retornen menys diners, que això ha de quedar molt clar. I el Carles Sagarra doncs, fa tota una reflexió de per què, no? Per què hem de col·laborar, no?, en el sosteniment de la nostra Església, no? Fer-nos corresponsables, que l'Església l'han de mantenir doncs, els catòlics, no?, els cristians, i perquè amb aquests diners s'està ajudant molta gent que segurament sense aquesta ajuda de l'Església estaria totalment desemparada, no? I tornem a parlar de la crisi del Covid, que això és evidentíssim, no? Pensem en les dades de Càritas només, no? Desbordada, doncs atenent totes aquestes persones, famílies que continuen vivint una situació dramàtica. Pensem en els refugiats que estan arribant a Catalunya, refugiats d'Ucraïna. I el mateix Carles Sagarra doncs, ens parla d'aquest impacte de la pandèmia.
L'impacte que hem tingut ha sigut molt negatiu des del principi de la pandèmia. Potser ara està millorant una mica, però igualment encara no estem del tot recuperats. Llavors, això ha afectat tant l'economia de la diòcesi com de les pròpies parròquies. Val? Sobretot el tema de les parròquies, que també afecta la diòcesi, són les aportacions dels fidels. Els fidels no han pogut anar als centres de culte, no han pogut anar a fer les celebracions, i això s'ha notat en l'assistència i també en els diners de les aportacions que fan.
Això ens ho deia Carles Sagarra en una entrevista que surt publicada en paper al Setmanari Catalunya Cristiana. També aquest cap de setmana Carles Sagarra, econòm de l'Arquebisbat de Barcelona, que també recorda que són moltes les persones que han agraït la tasca social de l'Església. Recordem, aquests diners d'autofinançament de l'Església són en una doble direcció, el sosteniment intern de l'Església, també el clergat, i l'ajuda social de l'Església, que és molt important.
Exacte.
Anem al tercer tema d'aquesta setmana, Catalunya Cristiana. Avui passem revista a un reconeixement molt important en el camp de la investigació històrica i el patrimoni de l'Església.
Jo diria que és un reconeixement entranyable d'una figura que vosaltres coneixeu molt aquí a Ràdio Estel.
I que ha estat aquí a Camins fa poc.
Exacte. El doctor Josep Maria Martí Bonet. I és un reconeixement que es fa amb una exposició que es diu Fides Ex Auditu, mig segle amb el patrimoni de l'Església, que es pot visitar fins al proper 7 de juny al Museu Diocesà de Barcelona i a la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona. I es commemoren doncs, aquests 50 anys del nomenament del doctor Josep Maria Martí Bonet com a director de l'Arxiu Diocesà de Barcelona i de l'esmentada biblioteca. I dediquem un article del nostre company Miquel Àngel Codina, que va anar a cobrir la inauguració d'aquesta exposició, i es veu una fotografia del doctor Martí Bonet radiant, diria jo.
El treball que hem fet ha sigut un treball de recerca de les coses bones, de l'art. El trobar-se realment amb Déu Nostre Senyor és quan l'home es dignifica. I això ho don l'art, ho don l'arxiu, ho don la biblioteca, ho don la serenor, ho don l'admiració dels famosos retaules, l'admiració de les imatges.
Doncs bé, un treball de fa temps, dècades, que Martí Bonet doncs recollia emocionat en aquest
sí,
acte.
Sí, i que no us heu de perdre aquesta exposició.
Sí, que encara es pot visitar, tenim temps fins al
juny. Fins al 7 de juny.
Fins al 7 de juny, perfecte. Doncs ànim a anar a la Pia Almoina, al costat de la Catedral de Barcelona, aquesta exposició al Museu Diocesà. I un testimoni que ofereix Catalunya Cristiana aquesta setmana, el de Grisel García. Qui és la Grisel?
Doncs és una focolarina, això vol dir que pertany al moviment dels focolars. I ell ens explica que als 20 anys era una noia doncs, normal i corrent, podríem dir. Tenia uns estudis, una família, tenia una parella i tot semblava de color de rosa, però ella sentia que alguna cosa no anava bé. Li faltava... se sentia buida, en paraules seves, no? Fins que es troba amb el moviment dels focolars i descobreix tota una dimensió de Déu que mai no l'havia descobert. I en aquell moment comença un camí de transformació que dura fins avui dia i ella mateixa ens ho explica.
Esta experiencia de Dios, esta mirada de amor de Dios como a Moisés en el Monte Santo cuando vio a Dios, le cambió el rostro, a mí también me lo ha cambiado. Soy odontóloga, trabajo en un centro de salud, en un CAP, y en el día a día cada persona intento que cada persona con la que me encuentro, cada paciente, sea un Jesús.
Doncs que cada pacient sigui un Jesús i, per tant, testimoni d'aquesta popular...
És odontòloga, que no ho havíem dit.
Sí, el dir pacient ens ho hem imaginat. Perfecte,
és odontòloga.
Fantàstic, fantàstic. Una professió molt, molt noble i molt necessària, molt digna. I acabem amb un flash sobre el reportatge central.
El reportatge central que el signa Federico Trinchero, que és un carmelita que està a la República Centreafricana, i ens parla precisament dels 50 anys de missió, que els carmelites descalços celebren mig segle de presència a la República Centreafricana.
Doncs recomanem també la lectura d'aquesta i de totes les pàgines de Catalunya Cristiana. Hem passat revista, hem passat les pàgines, no sé si els oients ho han pogut sentir, però està bé que se senti.
Està aquí físicament la revista.
I tant que sí. Gràcies, Rosa Maria Gené.
A tu, Ignasi.
I a tot l'equip de Catalunya Cristiana. Fins la propera.
Fins la propera.
Una pausa i el Totum Revolutum.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
O sigui, que ara hi haurà una tocada de 1.000 contractes, de 1.000 nous contractats. Bueno, no contractats, sinó ja en planter.
Sí, que passaran de temporals a fixos, vaja.
Passaran de temporals a fixos i després n'hi haurà més.
L'actualitat social i religiosa...
Ara, això és una inflació de la despesa pública important, també, cuidado. Mm. Aquestos ja es queden aquí.
A Ràdio Estel.
Totum Revolutum.
Passen 5 minuts i mig de 9:15, una mica més d'hora que divendres passat. Comencem la nostra revolució dels divendres amb un anàlisi peculiar, alternatiu de l'actualitat. Ja sabeu que ens agrada comptar amb vosaltres, amics oients, amb la vostra opinió per encetar la tertúlia. Saludem els qui ens acompanyen, que són Toni Picó. Bona tarda o bon vespre.
Bona tarda, Ignasi.
I també el nostre col·laborador, Jordi Sardà. Benvingut, també bona tarda.
Bona tarda i bona vesprada.
I Maria José, bona vesprada.
Bona vesprada, Ignasi.
La Maria José Mendoza ens recordarà què diu la parròquia sobre aquesta pregunta que fem a l'enquesta, de què voleu que opinin els nostres tertulians, Maria José.
Sí, exactament. Les respostes seran, amb el 5%, el cas Johnny Depp, aquí queda.
Sí.
Amb el 21%, el Cercle d'Economia.
Les jornades d'aquests
dies,
avui.
Que s'estan aquests dies a Barcelona, tal. Sí. I les guanyadores, empatades amb el 37%, un és la renúncia del Sartadi.
Notícia d'avui.
Amb molt rebombori, sí. I l'altra, el vestit repetit de la reina amb el, la dona que va estar guardonada.
Sí.
Amb aquests premis que van portar el mateix vestit blanc i negre.
Una sorpresa
molt
per
fort.
Tothom. En una entrega de premis aquesta setmana, la reina Letícia va lliurar una guardonada al premi i portaven exactament el mateix vestit. A més, era un vestit
exactament
idèntic, visible,
sí,
amb dos colors, no? Clar i fosc.
De mango.
De mango.
49 en 99 euros. Mm. S'ha de dir que Letícia es va gastar poc, tot i tenir molt. I la guardonada pot dir... jo també he anat com la reina Letícia.
Doncs ja has encetat, Maria José, el primer tema. Quines coses, no?, això de les coincidències amb els vestits, però amb la sobreinformació que tenim ara, no podia saber la Casa Reial que la premiada portava un vestit, bueno, i que no s'havia de repetir? O a l'inrevés potser és més difícil, no sé.
El que estic, jo estic segur que algú pringarà. Jo no em crec que la reina Letícia s'hagi gastat 49 euros a mango. Jo, per mi, que algú li va fer passar aquell vestit.
Potser màrqueting?
Com si fos algun...
La pregunta en l'aire.
Podria ser, podria ser. Jo crec que hi ha algun sastre que li ha volgut colar algun preu més alt i l'ha pringada.
Clar, perquè potser el de mango és el de l'altre, el de la premiada.
No, segur que el de la premiada és de mango i ella anava de
com és? Sí, de...
Prêt-à-porter.
Sí.
Igual li han cobrat 500 euros i s'ha trobat que ara tothom sap que val 49.
Bé, els oients demanen que parlem d'això. No és una majoria absoluta, un 37% empatada amb l'altra opció, que ara comentarem també.
Sí.
Però és curiós això de la moda i dels protocols. És a dir, que no estigui ben vist que dues persones en un mateix acte, i més encara si una és la reina, vagin amb el mateix vestit.
I que no repeteixin. Que a més, la reina sempre se li està mirant que no repeteixi vestit, cosa que em sembla absolutament horrorós.
Em sembla que alguna vegada ha repetit, de...
Sí, ella sí.
Un vestit de fa 3 mesos, per dir alguna cosa, sí. I no és habitual, això, tampoc,
no,
oi?
No, les combinacions protocols sempre han de ser diferents.
Bé, Toni Picó riu perquè realment...
Em sorprèn que el Jordi es posi... al nivell de la Maria José. O sigui...
És un nivell molt alt, el de la Maria José.
No, no, no. No.
Què estàs dient?
En la temàtica és altíssim.
Què estàs insinuant?
Jo no sé si arribaré a tant nivell, un... Que la reina repeteixi trajes em sembla fantàstic, només faltaria, no?
És un signe també de dir, doncs no despilfarrem.
Home.
Si jo tinc un vestit, me'l poso un dia i al cap de 3 mesos una altra
que
vegada.
Que vosaltres us compreu una cosa i us ho poseu un dia i ja no us ho torneu a posar. Doncs no
només
diré
una cosa per finalitzar, i és que la guardonada ha sortit millor parada que la reina en aquest tema. Ja t'ho dic.
I per què creus això, Maria José?
Perquè, home, és el que et dic, anar vestida com la reina, meravellós,
clar,
però
clar,
la reina ha dit...
Clar, clar, clar. Que la
merda, 50
de...
euros, merda, m'estan pillant.
Sí,
clar,
sí, sí. No, o fins i tot se li pot considerar un cert mèrit. Has portat el mateix vestit que la reina. Com sabies que la reina anava així per vestir
sí,
igual, no?
Pel que he vist, en altres monarquies també ha passat, no?
Sí.
Que les reines s'han trobat amb convidades que portaven el mateix vestit que ella.
Clar, tant, sempre és motiu de comentari, però una mica els que analitzen aquests temes en la nostra societat no ho veuen bé. Diguéssim, no està com ben vist, no?, que una persona d'alt nivell com una...
La de Dinamarca, si em permets, és que ell que diu que estem en aquest nivell, la Donaldson es va trobar també una vegada amb una... en una recepció, una persona que portava el mateix vestit que ella. I també s'ho va prendre bastant
sí
bé.
Penseu, i entrem en un altre àmbit on tots ens hi podem trobar quan som convidats a un casament, potser els homes, si portem americana doncs també evitem potser repetir el color del nuvi o això, però també hi pensem en això, no? Que en un casament, doncs, tu, Maria José, no vagis vestida igual que una altra amiga de la teva amiga
a
que es casa.
A mi no m'agradaria.
A tu no t'agradaria, oi?
No.
Això, molt,
home,
molt,
si vaig com la reina, potser, mira, fa com gràcia, no? De, ah, mira, tal, o com una institució molt important, però a mi m'agrada ser jo la que porti aquell vestit únic i ja està.
Molt
i
bé.
Potser estan estalviant la Casa Reial. Mireu per aquest cantó, 50 euros només el vestit. Ojo, és que no veieu les possibles...
Sí, sí,
hi ha moltes. I per lligar un moment amb l'Elsa Artadi, també m'agradaria recordar que l'Elsa Artadi es va fer famosa per aquell jaquetó que duia de 600 euros
sí.
El dia de la posse que es va fer a Brussel·les. El Toni va dient que no.
No ho recordo, no ho recordo.
Sí, sí, ja sí, ja sí.
A Brussel·les, quan va anar-hi amb algun acte fa poc?
Va anar a l'acte de la presentació de la Casa de la República, me'n recordo que es va fer famós, va saltar tothom, mira, porta un jaquetó de 500 euros.
O sigui, bueno, que aquestes coses es comenten amb els polítics, sí, també, sí. No? Bueno, quedi clar, Maria José, que quan el Toni ha dit el teu nivell és perquè t'ha vist molt experta en temes de moda, que estava molt
bé.
O sigui, nivell alt, nivell alt.
Nivell alt, nivell.
T'ho dic perquè no ho malinterpretis, Maria José.
Vale, vale. Toni, aquí ho tinc, eh?
Molt bé, doncs moltes gràcies, Maria José,
vale,
per aquesta. Pots quedar-te més estona, si vols. Anem a altres temes. El Sartadi, efectivament, avui ha anunciat que renuncia a presentar-se a l'alcaldia de Barcelona com a candidata de Junts. Posem-ho breument en el seu context. Ella ja era oficialment la candidata en aquests moments?
Ella ja havia sigut aprovada com a candidata a l'alcaldia de Barcelona. Ahir mateix va estar fent un acte com a candidata i, sorpresivament, a les 11 de la nit s'anuncia que l'endemà farà una declaració pública dient bueno, que deixa la política.
S'havia publicat en mitjans digitals, per exemple, sí. El periòdico, però com una cosa filtrada, semblava, ahir a la nit, no?
Sí, totalment. A mi el que sí que m'agradaria dir de tot això és que jo no crec que ella hagi deixat la política. Jo crec que més aviat la política l'ha deixat a ella. Uh-huh. És a dir...
Quines creus que són les raons de fons? Raons personals? Bé, sempre són personals les raons, evidentment. No?
Bueno, abans ho estàvem comentant just a la porta, abans d'entrar. Doncs probablement que el seu valedor, el seu padrí polític, la persona que l'ha promocionat sempre, és el president Puigdemont, el Carles Puigdemont, uh-huh. Que en aquests moments es retira de president de Junts per Catalunya, per tant passa a un segon terme, i ella s'ha quedat sense valedors, sense padrins i sense influència política. I per ella sola, doncs, sembla ser que no pot mantenir aquesta posició, que era molt alta, portaveu de Junts per Catalunya al Parlament de Catalunya, ho alternava amb cap de llista i cap del grup municipal a l'Ajuntament de Barcelona, càrrecs orgànics de partit, és que ha tingut molta quota. I tot d'una ha anat deixant, mica en mica, i coincideix amb la batalla que hi ha en aquests moments entre la Borràs i en Turull per presidir el partit.
Mm-hmm. I ha anunciat que deixa Junts, també, en la compareixença que ha fet aquest matí?
No, ho deixa tot. A més, plorant, no puc més, anava plorant. Això, raons personals, jo crec que més aviat...
Però són més polítiques, creus tu, que no pas personals, que evidentment pot haver tingut qualsevol problema, com tothom, o qualsevol raó, sigui de salut, sigui problemes personals o familiars, que l'hagin obligat a deixar això, però creus que és més polític?
Jo crec que
se li ha acabat el cicle polític, diguéssim.
S'ha quedat sense valedor polític, i per ella no val.
Bé, doncs és interessant aquesta anàlisi. El Sartadi és una política jove, té 46 anys, però ja amb una certa trajectòria. Va sonar fins i tot quan es va elegir finalment Quim Torra com a possible candidat a la presidència de la Generalitat després de les eleccions famoses del 155. Mm-hmm. I al final va fer un pas al costat d'ella mateixa. Sí. Sí, Toni.
Recordo quan el Sartadi acompanyava encàrrecs a la Generalitat amb el conseller Mascolell, no? Recordo perfectament. Se m'ha recordat Economia.
2011.
Exacte, quan estava Economia. De totes formes, l'Elsa Artadi sempre ha sigut l'estrella que havia de ser, no? En certa forma, perquè se l'esperava, d'ella semblava que estava rodejada d'un halo que li portava a grans responsabilitats. I això ha anat decaient molt. No? No sé la raó, pot ser la que diu en Jordi, no puc debatre, però en qualsevol cas sempre em quedo amb aquesta imatge de l'Elsa Artadi que podia arribar a ser i que finalment, ara per ara, doncs no ho serà, no? El futur dirà el que podia ser.
Doncs bé, no puc més, no em sento amb força per continuar i ho ha deixat, tot el respecte, i evidentment això que estem dient són suposicions, perquè si algun dia proper anuncies que té un problema de salut, evidentment això sempre passa per sobre de qualsevol altra consideració.
En qualsevol cas, per obrir també una mica més el marc, no? Clar, les eleccions municipals són al maig de l'any que ve, no? I les forces polítiques han de començar a preparar els seus candidats, no? Excepte el PSC, no? Doncs que ja l'ha anomenat el seu candidat. No l'ha anomenat? Ah, no? Bueno, però
candidat a l'alcaldia de Barcelona,
ell s'ha manifestat amb ganes de poder ser.
Jaume, no? Collboni seria, lògicament,
exacte.
Que és el líder del grup municipal ara.
La resta de forces polítiques encara no ho han treballat excessivament, eh? Vull dir, llavors ens trobem també en una situació que a un any vista, doncs que per ser candidat a municipals has de treballar-t'ho i has de caminar i has de fer molta acció, trobo que les forces polítiques que volen anar a l'Ajuntament de Barcelona, les eleccions de l'Ajuntament de Barcelona van una mica tard, eh? És la meva sensació.
Les enquestes de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona són demolidores. Potser es podria quedar fins i tot fora del consistori. A més, tindria com a competidor directe un Sandro Rosell que per perfil atacaria perfectament el seu votant i se'l podria endur. M'agradaria dir una coseta. Ha sonat que igual es presentava el Trias.
Xavier Trias com a candidat de Junts. Bé, no sabem què passaria, però potser no deixaria aleshores fora un home tan carismàtic com Xavier Trias.
Seria una notícia per mi meravellosa.
Bé, doncs una observació interessant, que em penses. En tot cas, la batalla a Barcelona serà interessant d'aquí a menys d'un any, o un any ja, sí.
Absolutament, sí, serà
molt fragmentada. Per Esquerra es torna a presentar Ernest Maragall, no? Pel que sabem, o no està clar això?
No se sap. Bueno, l'Ernest Maragall té 81 anys, em sembla. I clar, també sí. 81, l'any que ve 82, 4 anys més 86. Jo crec que no serà el candidat.
Bé, doncs... Aquí queda el que ha passat avui, en tot cas des d'aquí tot el nostre respecte a El Sartadi i la seva decisió personal. Recordem que el dia de Sant Jordi ens acompanyaven al programa de Toni Marín, Tot anirà bé, especial Sant Jordi, amb molta normalitat, amb molt ambient distès de Sant Jordi, però clar, pocs o ningú pensava, vaja, que passaria això només uns dies després. Bé, seguim amb el nostre Totum Revolutum, passen 2 minuts i mig de 9:15, anem als altres temes que ens ocupen i sobre els quals hem demanat el parer, com sempre fem amb els oients. Això del cas Johnny Depp, podeu dir alguna cosa? Voleu dir alguna
cosa?
A mi
és un cas que em fascina.
Sí, digues.
Em fascina, l'he anat seguint. Veig que el Toni està rient, el nostre company Toni. Què es pot dir? Home, doncs que és molt trist que hagi hagut de demostrar judicialment la seva innocència quan, simplement pel tema del gènere, per ser un home, ja se'l declarava culpable i ha hagut de demostrar ell que era innocent i que havia estat sotmès a abusos físics i psicològics. Li havien tallat un dit de la mà, li havien cremat el llit, bueno, i altres coses que són totalment escatològiques.
Jo arribo a la conclusió que no em preparo prou bé els temes.
No passa res. No.
Us haig de dir una cosa.
Jo reconec que no el coneixia gaire, aquest tema.
Gràcies, però, Ignasi.
Però vaja, que és un tema que hem sotmès a la consideració dels oients i l'han votat gairebé igual que el...
Moltes gràcies. Us dic una cosa. Vaig connectar, perquè El País ho retransmetia en directe, i llavors ens el podies veure. I vaig connectar-me una estona per dir, ostres, pot ser interessant, no?, veure com funciona un judici, no?, als Estats Units. I va ser molt, molt interessant. Com es deia l'exparella del dit?
Amber Heard.
Gràcies. Doncs estava declarant ella, eh? I llavors va ser interessant veure com funcionava.
Que li copia el vestit, perdona, Toni.
Aquí?
Li copia quan el Johnny Depp va un dia amb una jaqueta negra i un pantaló beige, ella l'endemà el porta.
Ah, sí?
Mm-hmm. Sí.
Maria José.
Bé, en tot cas, ja, si volem consultar l'expert en moda en aquest cas, però segur que també en sap d'altres temes. En tot cas, hi ha un altre tema que tenim aquí a l'agenda. Els Estopa tornen a l'escenari i desvetllen que van dir no a una cançó amb Tangana. Bé.
Sí.
Aquest el coneixes més.
Una miqueta.
molt bé.
Una miqueta més. Sí, però es veu que això va fa anys d'això. I diu que van estar valorant-ho i no els hi va acabar d'agradar. Però que ara s'ho plantejarien de nou.
Sí.
O sigui, interessant que podia sortir del Cetangana amb Estopa.
La seva gira, efectivament, la gira del seu últim disc es va quedar mitges per la pandèmia. Quin és l'últim concert al qual heu anat vosaltres, si recordeu?
Així a distància, em sembla que va ser el Pot Petit.
Ah, molt bé.
Pels meus fills.
Sí, sí, també val, i tant. Tu has anat a algun concert, sigui de música moderna, sigui de música clàssica?
Una òpera.
Una òpera, molt bé, sí. Molt bé. Bé, sí, doncs, sí, estem lluny de ser fans d'estopa aquí, els nostres Tòtum revolucionaris d'avui. Bé, anem a altres temes i també hem d'aclarir que la qüestió del cas Johnny Depp no ha estat entre els més votats, sinó que la renúncia del Sartadi ha tingut més vots, si no recordo malament. En tot cas, després ho refrescarem amb la Maria José per acabar-ho d'aclarir. Però anem a les jornades del Cercle d'Economia, que han estat molt interessants aquests dies. Aquí a Ràdio Estel, els nostres companys d'informatius han fet un gran esforç, especialment avui, on s'ha produït la trobada entre el president Pere Aragonès i el president Pedro Sánchez, que han acordat un cara a cara en la primera trobada des del Catalan Gate. S'han vist avui, els dos presidents han conversat uns 3 minuts mentre esperaven la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també ha estat avui a Barcelona. Què en penseu del Catalan Gate? I no sé si després del que ha revelat el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, aquesta setmana, heu retocat la vostra opinió o heu replantejat la vostra opinió?
Més que el Catalan Gate, si em permeteu, del cercle de les jornades del Cercle d'Economia, hi ha una cosa, una imatge que a mi em frapa, sí, i que m'ha deixat molt trist com a ciutadà, i és el fet de veure que el president del Cercle d'Economia li demana al president de la Generalitat de Catalunya que, per favor, que reprengui, sisplau, que reprengui el diàleg i que entomi la inversió de 1.500 milions d'euros d'ampliació de l'aeroport del Prat, que ens permetria ser un hub internacional i projectar-nos cap al futur. La resposta del president, jo, i el tinc en molt alta estima, el Pere Aragonès, no me l'esperava, que digués que no. Uh-huh. Que aquí el que es parlava era de les competències i de què ens servia tenir un aeroport competitiu si ell no té les competències per dirigir-lo. Home, a mi em va deixar molt, molt, molt astorat.
Jo un primer comentari. Crec que els empresaris el que han posat de manifest davant dels actors polítics ha sigut la necessitat de fer polítiques en majúscula, econòmiques i socials. I, per tant, crec que això és important. Que els de l'empresariat doncs, provingui aquesta reclamació per posar-se mans a la feina i fer un treball realment de gestió política des de les institucions. Uh-huh. En quant al Catalan Gate, ja no sé si es pot dir Catalan Gate o què es pot dir, no? Perquè cada vegada anem descobrint coses noves.
És un tema, en rerefons és l'espionatge. No?
La dimensió és molt més àmplia i més seriosa amb temes internacionals. Atenció, jo penso que aquí hi han coses que ens aclariran al final. Jo fa 2 setmanes aquí mateix vaig dir que en algun moment algú hauria d'assumir responsabilitats. No? Tinc l'impressió, i afegeixo ara, que difícilment s'acceptaran aquestes responsabilitats. Tinc aquesta impressió. No? Uh-huh. Després de la sessió que es va fer de la Comissió de Secrets Oficials, no? Va sortir un bloc fort, políticament parlant, amb PSOE, PP, Vox i Ciutadans, en els quals doncs, es donaven per satisfets de les explicacions que havia donat la directora del CNI i, per tant, sembla que no veurem responsabilitats ara per ara. Cosa que jo penso que és un error, però ja et dic, estem parlant d'un tema amb dimensions internacionals i crec que són serioses.
Clar, aquí la qüestió és si aquests suposats espionatges, o ja no tan suposats, perquè sembla que s'han reconegut aquesta setmana a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés, són amb autorització judicial, quines raons hi ha, i després, si ha estat espiat Pedro Sánchez, potser ho hem estat dient avui en diferents àmbits opinatius de la casa, si es pot saber qui ha estat, quin país ha estat el qui ha espiat Pedro Sánchez i alguns ministres.
La directora del CNI sembla que va acceptar que hi havia una part, no, de, sobretot en relació a l'afer català, doncs que amb autorització judicial doncs que s'havien fet aquests espionatges. Això està clar, no? Però clar, és que hi ha molts més que sembla que ho han estat, no? I saber quin és l'origen d'aquest espionatge...
Com ho sabem? Clar. És a dir, molta gent que s'està apuntant al carro i estic veient a Twitter, jo també he sigut espiat. Això ja sembla una cursa. O sigui...
El tema és que els països, els estats sobirans, tenen serveis secrets, l'espionatge és una pràctica estesa, El problema és que no s'hi val tot, no? Aquesta és la gran qüestió. Hem d'acceptar qualsevol espionatge que es descobreixi.
El més trist, permeteu-me, el més trist de tot, no sé si el Toni estarà d'acord, és que se'ls hagi descobert. Jo no em crec que França, els serveis secrets francesos, la CIRET, no espiï a qui li convé. A l'MI5, a l'MI6 britànic, espia a qui li convé. La CIA, la NSA, el servei secret italià. La desgràcia és que a l'espanyol l'han descobert.
Recordeu que ara fa bastants mesos, encara amb Donald Trump a la Casa Blanca, Angela Merkel va dir que havia estat espiada, o no sé si ho va descobrir ella mateixa.
Absolutament.
Per un país tercer, és a dir...
Absolutament. Els dos heu dit, per mi la paraula clau, no? Si et descobreixen, doncs... han d'haver responsabilitats.
Clar. Bé, doncs ens hem revolucionat una mica, però tractant aquests temes seriosos, doncs amb certa prudència, que també està bé, no hi ha dubte. Un apunt, el president d'Iberdrola, no sé si heu sentit el seu comentari d'ahir, entre rialles d'altres, per cert, tracta de tontos els qui paguen la tarifa regulada de la llum. No sé si podem dir indecent, potser, desafortunat, el comentari.
Home, potser nosaltres som tontos per pagar-la i ell és tonto per sortir a la tele i dir-ho. Jo també exigeixo responsabilitats.
Recordem, com ha dit el Pol Marçà aquest matí, que no està en el llenguatge normatiu català la paraula tonto, però bé, podríem dir ximple, babà o altres.
Algú demostrava, per Twitter he estat veient, demostrava que la tarifa regulada estava en aquests moments més baixa que el mercat, que el lliure mercat. Per tant, no sé a què es volia referir.
En tot cas, un senyor que guanya, em sembla que 13.000 euros diaris, una cosa així, segons s'ha publicat, que digui això, certament no queda. Com a mínim fa de mal veure, no? Per dir-ho suaument. Bé.
Poc adequat.
Doncs aquí els empresaris són necessaris perquè fan un servei a la societat, però també han de tenir una actitud digna, no? Una bona actitud. Bé, hem repassat l'actualitat i abans d'acomiadar-nos, tornem a saludar un moment la Maria José. Ens pots refrescar l'enquesta dels temes, com havia quedat? Perquè ara dubtava jo...
L'enquesta segueix en empat?
Sí.
Entre la renúncia d'Elsa Artadi i el vestit repetit de la reina?
Era renúncia d'Elsa Artadi i el vestit repetit de la reina, les opcions que empataven com a guanyadores. Molt bé. I després, per sota, ja estaven els altres.
El cercle d'economia i el cas Johnny Depp.
El cas Johnny Depp era l'últim, per tant, no era dels més votats, tot i que alguns també l'han votat. Bé, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Toni Picó i Jordi Cerdà, per haver-nos acompanyat en un nou Totum Revolutum. Fins la propera, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
Fins la propera i gràcies.
Bon cap de setmana.
Bé, doncs, com que ja hem dit l'enquesta, Maria José Mendoza, novament bona vesprada.
Bona vesprada per tercera vegada.
Per tercera vegada, Per tercera vegada, bona vesprada, això rima.
Que quedi constància.
Molt bé, doncs, què t'han semblat els temes que hem tractat? Ja ens hem posat més seriosos, eh?
M'agraden, perquè em segueixen el fil.
Ah, et segueixen el fil, sí.
Sí.
Per cert, que em sembla que ha reclamat la teva presència el Toni un momentet, perquè estàvem parlant també d'un altre tema relacionat
amb
la moda.
Sí, ja ho he escoltat.
Ho has escoltat, eh?
Sí.
I què? Tens alguna
resposta?
Després
ho parlarem.
Després ho parlarem.
Més distesament.
Més distesament, sí. Sense que arribi la sang al riu, eh? Però més distesament. Molt bé, molt bé. Per cert, avui Maria José, abans d'acomiadar el programa, deixa'm que saludem tota la banda de camins, el Ferran Capdevila, que durant uns dies, només uns dies temporalment...
Només uns dies, eh?
El trobarem
sisplau
a faltar. Això és simplement perquè hi ha una reorganització interna a la casa que farà que el Ferran faci horari de matí, que vagi molt bé, Ferran.
T'enyorarem.
T'enyorarem molt. Eh?
T'estimem, també el Rafa.
I el Rafa també el recordem, que esperem que torni aviat, Rafa. Molt bé.
Sí.
A punt d'arribar a les 9 del matí, gràcies, Maria José, que vagi molt bé. Ens acomiadem. Un home que demana el canvi entre Pau Massip, la veu del papa, Ferran Capdevila, a la producció. El Pau Massip el tindrem a partir de dilluns vinent uns dies. Una dona que no demana canvi perquè ella sí que és insubstituïble, Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials. I la clau de tot plegat. Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials. Perdó, Paula Moreno, a les regnes de les xarxes socials. Jo com estic avui, mare de Déu, és divendres. Us deixem amb el butlletí informatiu de Carla Buigas i també Pere Juventí Balcells. Pels que ens escolteu la repetició de dilluns, bon inici de setmana. Ens sap greu. Pels del directe, moltes gràcies i bon cap de setmana. Nosaltres marxem, agraïts per fer ràdio, per fer aquesta ràdio. Què farem, Maria José, dilluns?
Farem camins, seguiu-nos!
Ho tornarem a fer i demà el millor. Adéu-siau, cuideu-vos!